L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 12 de gener, obrim aquesta repassada a l'actualitat, com és habitual, l'encetem, avançant el sumari de continguts a tractar en els propers minuts a ritme de titulars. Les Terres de l'Ebre, ho avançàvem ja en el dia d'ahir, es mobilitzaran el 7 de febrer en posta contra el nou pla hidrològic de l'Ebre. La plataforma en defensa de l'Ebre anuncia queixes a Europa i una nova denúncia al Tribunal Suprem per intentar aturar un planejament que, diuen, farà desaparèixer el Delta. Per la seva banda, també l'eurodiputat Francesc Gambús, d'Unió Democràtica, pregunta a la Comissió Europea pels incompliments d'aquest pla hidrològic. Amposta, la regidora de Comerç avança que no existeix cap perill per als paradistes al mercat municipal d'Amposta. I el nou equip de govern a Santa Bàrbara crea la figura del primer nadó de l'any. El primer d'enguany ha estat Roger Albacar Estrada. Divendres que ve acaba el termini de presentació per als treballs, fotografies que vulguin participar al concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre. I el Museu de la Pauma, l'equipament cultural del Mas de Barberans, presenta la programació per al 2016. A l'informatiu d'avui parlarem també, destacarem que les Terres de l'Ebre inventarien el seu patrimoni cultural immaterial. La cucafera, les jotes o la morra seran alguns dels objectes d'aquest treball, el segon de fet a Catalunya i en el context de la Reserva de la Biosfera, un treball sobre el qual els autors volen que sigui una eina útil per al desenvolupament social i econòmic. I a la recta final del nostre temps d'actualitat tractarem qüestions esportives. Repassarem, coneixerem quin ha estat el car peatge que el club de futbol Amposta ha pagat amb la seva victòria del passat diumenge davant del Viladecans. Una victòria que, per cert, i d'altra banda, li ha permès a l'equip ampostí sortir dels llocs de descens de la classificació. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dimarts. Són temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant del pla hidrològic que el govern espanyol, el govern central, aprovava la passada setmana. Les Terres de l'Ebre, ja ho avançàvem ahir, tornaran a sortir al carrer i ho faran per rebutjar el nou pla hidrològic. Serà concretament el pròxim diumenge 7 de febrer a Amposta, tot just un dia abans que la Comissió de Peticions del Parlament Europeu visite el Delta de l'Ebre. La plataforma en defensa de l'Ebre anunciava aquesta convocatòria de mobilització en la concentració d'urgència que divendres passat al vespre se celebrava a Tortosa per rebutjar el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre aprovat definitivament pel Consell de Ministres. Mobilització popular i lluita jurídica és el que prepara el moviment antitransvasament per combatre el que consideren una nova amenaça per a la supervivència del Delta de l'Ebre. La plataforma anunciava aquesta gran mobilització prevista per al dia 7 de febrer a la capital del Montsià, que compaginarà amb les seves queixes a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu i a la Comissió Europea. A més, tornaran a presentar una denúncia al Tribunal Suprem, com ja van fer amb l'últim planejament i que encara no té resposta. L'objectiu és que es derogui el pla perquè l'excés d'usos de cabal a l'Ebre i la retenció de sediments són la mort física i la desaparició del Delta, assegura una de les portaveus de la plataforma, Susana Abella, que anunciava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies algunes de les accions que tenen previstes per combatre aquest pla hidrològic de l'Ebre. Susana Abella.
Por emplacer convidem a tota la gent ebrenca i a tota la gent de Catalunya que vulgui participar en la defensa de l'Ebre a participar en aquesta mobilització a Amposta. Val? Per una banda, el tema de la mobilització popular, però per una altra banda també iniciarem el que és la lluita europea, continuarem en el Parlament Europeu en la petició i tornarem a ficar una queixa en el Parlament d'este nou pla. I després, a nivell de l'Estat espanyol, tornarem a ficar una denúncia al Suprem, vale? Tindrem segurament un termini de 2 mesos, hasta el dia 9 de març, i esperem que aquesta denúncia al Suprem finalment derogue aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, que és el final del Delta de l'Ebre.
La portaveu de la plataforma, Susana Abella, assegurava que el pla és el mateix del ministre Cañete de fa 2 anys i que no s'ha fet res per millorar-lo.
El pla que s'ha ficat damunt la taula és el mateix pla que va presentar Cañete fa 2 anys. Per tant, conté els mateixos problemes i els mateixos incompliments que la Comissió Europea va denunciar i que nosaltres hem denunciat tant als tribunals espanyols com a la Comissió Europea. Per tant, tenim molta feina feta, tant per part nostra com per part de les institucions, perquè el govern espanyol, la ministra Tejerina, en aquests 2 anys no ha fet absolutament res per a millorar el Pla de l'Ebre i per incorporar el que se li ha demanat des de la Comissió Europea.
La portaveu de la plataforma, Susana Abella, assegurava també que aquest és el pitjor pla hidrològic que s'ha fet al continent europeu.
El Pla de l'Ebre, igual que va fer en l'anterior, s'ha valorat juntament amb els altres plans de l'Estat espanyol. De totes maneres, el Pla de l'Ebre és el pitjor pla de la conca d'Europa. I no ho diem nosaltres, ho diu les institucions europees i ho diuen els experts. Val? Perquè en tota Europa no arriba a 1 milió d'hectàrees de regadiu i la meitat d'aquestes estan a la conca de l'Ebre. I en tota Europa, ben just que es plantegen 100 nous embassaments i la meitat estan a la conca de l'Ebre. Per tant, és el pitjor pla en diferència de la Unió Europea i no perquè ho diguéssim nosaltres, sinó perquè així ho ha dit la Comissió Europea.
El govern espanyol ha de traslladar aquest pla de conca i els altres, aprovats també el passat divendres en Reial Decret, a un formulari que té la Comissió Europea abans de finals del mes de març. A partir de llavors, Europa els avaluarà i podria emetre un dictamen abans de l'estiu. D'altra banda, i encara parlant d'aquest pla hidrològic i dels efectes de la seva aprovació, avui hem de dir també que l'eurodiputat d'Unió Democràtica, Francesc Gambús, va presentar ahir dilluns una bateria de preguntes dirigides a la comissió sobre les mesures que prendrà davant dels reiterats incompliments de la directiva marc de l'aigua per part del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre aprovat divendres passat. Gambús recorda a l'executiu comunitari que aquestes vulneracions no només afecten els terminis, la nova revisió havia d'estar aprovada abans d'acabar el 2015, sinó també els objectius. En aquest sentit, retreu que el govern del Partit Popular no ha recollit les advertències de l'informe del passat març de la comissió sobre els cabals ecològics per sota dels 100 metres cúbics per segon. En el text de les preguntes presentat davant del Parlament Europeu, l'eurodiputat democristià recorda que aquests cabals han estat establerts sense tindre en compte ni les indicacions de la Generalitat ni del propi territori. També demana a la Comissió Europea que explicite les mesures que prendrà per a preservar la riquesa ambiental del Delta de l'Ebre, així com el calendari per aprovar o rebutjar els plans hidrològics presentats per cada estat membre. L'eurodiputat lamenta també l'escassa sensibilitat de l'executiu del PP respecte a les demandes del territori, aprovant, precisava, el pla de conca amb un reial decret i amb un govern en funcions. S'ha tirat pel dret sense intentar gens ni mica buscar una solució consensuada i viable per a totes les parts. La bateria de preguntes presentada, diu Gambús en un comunicat, inicia una sèrie d'accions parlamentàries per frenar el pla que qualifica de barbàrie ecològica i econòmica a Brussel·les. L'eurodiputat anuncia també que participarà en aquesta manifestació de rebuig al pla convocada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre per al pròxim 7 de febrer a Amposta.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a Amposta. La regidora de Comerç de l'Ajuntament de la capital del Montsià, Susana Sancho, ha avançat que no existeix cap perill per als paradistes del mercat municipal i que de manera immediata s'instal·larà una xarxa de protecció del sostre mentre es redacta el projecte de remodelació d'aquest singular edifici construït l'any 1947 a la capital del Montsià. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica Manel Ramon.
Des de 8 anys que es realitza un informe sobre possibles esquerdes al sostre del mercat municipal d'Amposta, l'actual equip de govern ha decidit invertir 1 milió d'euros en els propers 4 anys per remodelar aquest cèntric edifici de la capital del Montsià. Una remodelació que començarà amb la posada d'una xarxa al sostre per tal d'evitar qualsevol despreniment. La regidora responsable del mercat municipal, Susana Sancho, explicava que no hi ha cap perill per als paradistes.
Si no fes cap actuació de tipus contenció, sí que el podria haver. El que passa és que imminentment anem a posar la xarxa de contenció i estirà ben agafada als cabirons i no n'hi haurà de perill. Això serà mentre redactem el projecte perquè s'ha de fer l'obra de manera imminent.
Unes obres que començaran de manera imminent per tal de protegir i també remodelar aquest edifici catalogat com a bé cultural d'interès local construït el 1947 per l'arquitecte Francesc Ubaqui i Trullàs. A més de la remodelació del sostre, es millorarà el terra i també es faran nous lavabos actualment al mercat municipal d'Amposta i han 27 empreses instal·lades.
Gràcies, Manel. I parlant d'iniciatives dels ajuntaments dels nostres municipis, hem de dir també que el nou equip de govern planer crea la figura del primer nadó de l'any. El primer nadó nascut enguany a Santa Bàrbara ha estat Roger Albacar Estrada, que va néixer el passat dia 7 de gener. Alfred Blanc, com a alcalde del municipi, va donar la benvinguda al nadó i va lliurar també un obsequi als pares. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, en té tota la informació Josep Roig.
Amb 3 quilos i 210 grams i 50 centímetres el passat 7 de gener, sobre les 2 del migdia, naixia Roger Albacar Estrada, el primer planer de l'any 2016 i primer fill de Rebeca Estrada i Sebastià Albacar. Alfred Blanc, l'alcalde de Santa Bàrbara, es va desplaçar fins a l'hospital on havia tingut lloc el naixement per felicitar els pares de Roger i donar-li la benvinguda. Amb la idea d'implantar una nova tradició, com ja es ve fent en altres municipis, l'Ajuntament de Santa Bàrbara, amb col·laboració de la Regidoria d'Ensenyament, ha decidit donar la benvinguda al primer nadó de l'any i ho fa a partir d'aquest 2016. D'aquesta manera, es felicita als pares del nouvingut obsequiant-los amb un val per a l'assistència del seu fill o filla durant un trimestre en el primer any del nadó i de manera gratuïta a la llar d'infants Les Beceroles. Tal com afirmaven els pares, s'espera que Roger sigui un nen participatiu que vulgui, tal com ells han fet des de sempre, formar part activa de el màxim nombre d'activitats que s'organitzen al nostre municipi.
L'informatiu Emutel.
Parlem ara de concursos i ho fem per destacar que el proper divendres s'acaba el termini de presentació de treballs per als que vulguin participar al concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre, tal com ens explica des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
Aquest proper divendres finalitza el termini de presentació de treballs al 16è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre que organitzen conjuntament les àrees de turisme de l'Ametlla de Mar i del Tebre. Aquest concurs, obert a totes les persones interessades en aquest món, ja siguin afeccionats o professionals, té com a objectiu donar a conèixer tots els racons de les nostres contrades i fins i tot descobrir-ne de nous mitjançant l'atenta mirada dels participants. La tinent d'alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic de Deltebre, Anna Jiménez, ens fa un repàs des del principi i fins on ha arribat aquest concurs de fotografia.
Este premi ja està consolidat a través del temps. Va començar, la primera edició va ser el 2001, en 29 participants, i en aquella edició la gent van presentar 95 fotos. I bueno, durant el transcurs d'aquest temps han arribat a haver 94 participants, vull dir una evolució molt, molt bona, i una totalitat de 327 fotos. I bueno, va començar en 9 premis que s'otorgaven i ara en l'actualitat són 15 premis de diferent categoria.
En l'edició d'enguany es premiaran les fotografies realitzades tant al terme municipal de l'Ametlla com al de Deltebre, amb un primer premi de 400 euros, un segon de 250 i un tercer de 175. A aquests premis s'ha d'afegir la modalitat de premi local, un per municipi dotat amb 250 euros. A banda, també hi ha tres premis Terres de l'Ebre patrocinats pel Patronat de Turisme de la Diputació Terres de l'Ebre a les tres millors fotografies realitzades a qualsevol indret de les nostres comarques. I a més, cal afegir les categories de blanc i negre, creativitat, gastronomia i activitat humana a les millors fotografies també realitzades a qualsevol racó del territori.
Gràcies, Lluïsa. Anem ara a parlar del Museu de la Pauma, que presenta la programació per a este 2016. Aquest equipament cultural, ubicat al Mas de Barberans, ofereix enguany un taller cada mes i dos monogràfics per treballar fibres vegetals. El primer taller estarà dedicat a la confecció de culs de cadira amb bova. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Des del passat 4 de gener, el Centre de Desenvolupament Rural del Museu de la Pauma del Mas de Barberans ha obert les inscripcions per a tots els tallers programats per aquest any 2016. Uns tallers que complementen l'activitat museística de l'equipament, tal i com explicava Pepa Subirats, que és la directora del centre, afegint que des de l'inici s'ha apostat per aquest model que comparteix pròpiament la funció del museu, organitzant un parell d'exposicions anuals a la sala temporal, i aquests tallers amb els que s'aconsegueix una dinàmica interactiva activa molt important. El centre no s'entendria sense els tallers, sentenciava la directora.
Sí que és cert que, tot i que hi ha tallers, hi ha gent que continua visitant el museu, això és important, però també és important perquè el que fem, com fan tots els museus, tindre una sala d'exposició temporal, la qual cosa fa que la gent hagi vist el museu pugui tornar, perquè cada 6-7 mesos hi ha una exposició diferent. Però sí que no s'entendria el Museu de la Pauma sense els tallers. Sense tallers no només de la Pauma, sinó de tota classe de fibres vegetals. Això és el que realment és el nostre plat fort i el que hi dediquem un temps perquè sigui el màxim de qualitat possible i variat.
El Museu de la Pauma del Mas de Barberans ja ha fet públic el programa de tallers i monogràfics que organitzarà enguany. Els monogràfics es faran als mesos d'abril i novembre, mentre que els tallers començaran a partir del proper mes. El primer estarà dedicat a la confecció de culs de cadira amb bova i es farà el cap de setmana del 6 i 7 de febrer, sent impartit per l'artesana Maria Escura. Té un preu d'inscripció de 25 euros. El segon correrà a càrrec de l'artesana Jordina Bravo i està programat per al dissabte 5 de març. Tractarà sobre com fer un complement amb ràfia. El preu del taller en aquest cas és de 15 euros.
Nosaltres traiem la programació anual la primera setmana de gener. Llavors, el que sí que tenim és una programació que cada mes hi ha un taller d'una fibra vegetal diferent. La Pauma és els monogràfics de Setmana Santa. I després, durant tot l'any, el primer cap de setmana de cada mes, hi ha un taller. Enguany comencem al febrer, perquè el gener bé, són festes, i comencem amb la bova, que és una, ens ho han demanat molt. Ho vam fer una vegada i ara ens han tratat de demanar de fer un cul de cadira amb bova. Després, al març, innovem, i bueno, innovem, sí, podem dir que innovem, perquè vindrà Jordina Bravo, que és una noia que fa barrets a Xerta i que és molt creativa, llavors farà un tocat, ensenyarà a fer un tocat a partir de ràfia.
Per al mes de març també podem avançar que s'han programat tres monogràfics sobre la Pauma. Estan organitzats pel grup local d'artesans de la Pauma i proposen la elaboració de cabassets, graneres i nines, tot confeccionat amb aquesta fibra tan nostra. Les persones interessades poden demanar més informació o inscriure's a aquesta adreça electrònica info@cdrmuseudelapauma.cat o també poden trucar al telèfon 977 05 37 78. També poden fer-ho des de la pàgina web del Centre de Desenvolupament Rural del Museu de la Pauma del Mas de Barberans. Aquest centre està destinat a la realització d'accions que afavoreixen i diversifiquen el desenvolupament econòmic local i territorial, així com la posada en valor de part del patrimoni etnològic mitjançant el Museu de la Pauma.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
L'actualitat diària
a l'informatiu Emute.
Continuem parlant ara de temes relacionats amb el patrimoni, la mitològica Cucafera, el tradicional ball de la Jota o el popular joc de la morra són alguns dels elements que els autors de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de les Terres de l'Ebre han estudiat i documentat des del passat mes de març per donar forma a un ambiciós projecte antropològic que posarà a l'abast del públic, a internet, algunes de les manifestacions ebrenques més ancestrals i genuïnes. Impulsat arran de la declaració com a reserva de la biosfera, l'inventari del patrimoni cultural immaterial de les Terres de l'Ebre és el segon treball d'aquestes característiques que es fa a Catalunya després del del Montseny. Els seus autors confien també en que es convertisca en una eina útil per al desenvolupament socioeconòmic del territori. Impulsat per la Direcció General de Cultura Popular, l'Institut Ramon Muntaner i el Museu de les Terres de l'Ebre, i amb un pressupost de partida de 262.000 euros, l'inventari neix vinculat a la declaració de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera per part de la UNESCO. El projecte abasta el que l'organisme internacional considera com a patrimoni cultural immaterial, des de les tradicions i expressions orals, llengua inclosa, els arts de l'espectacle, els usos socials, rituals i actes festius, els coneixements i usos relacionats amb la natura i l'univers i les tècniques artesanals tradicionals. També inclou àmbits com la gastronomia, la festa, les activitats productives, així com la música i la dansa, a més de les formes d'organització social, entre d'altres. Un grup de treball format per dos antropòlegs, un equip de comunicació, una documentalista i una coordinadora, amb l'assessorament d'un comitè científic, preveu dedicar 2 anys a l'estudi dels elements d'aquest patrimoni immaterial. Dedicaran un any al treball de camp per cobrir els cicles productius i festius amb l'objectiu de sistematitzar, codificar i ordenar tota la informació, una tasca ingent que a priori es planteja sense limitacions del seu abast. Farem lo màxim que puguem, diuen els responsables, i de la forma més exhaustiva possible. Qui diu això és l'antropòloga que forma part de l'equip de treball, Ingrid Bertomeu. Ingrid Bertomeu, que destaca les aplicacions concretes que el projecte pot tindre per a l'emprenedoria, el desenvolupament socioeconòmic del territori i la preservació dels elements patrimonials. L'escoltem.
Tota la informació que s'haurà codificat i serà pública, d'accés a tothom. Llavors, què es pot fer en aquesta informació? Pues, per exemple, a nivell de dinamització ciutadana, pues, alguna associació, ajuntament, si se podria recuperar, tenint en compte la salvaguarda, se podria recuperar algun element que hagi desaparegut d'alguna festa, per exemple, o si se valora que hi ha un risc de desaparició d'algun dels elements i es volen salvaguardar, doncs se podrien establir estratègies per a salvaguardar aquell element i que no acabi desapareixent. O això, sobretot a partir de les escoles. Llavors, també, si tenim en compte des del món, per exemple, de l'emprenedoria, doncs alguna empresa que es dediqui a productes naturals, que vulgui donar algun valor afegit més al seu producte, doncs tenint en compte algun coneixement o alguna tècnica d'elaboració tradicional, doncs també podria extraure-ho, per què no, de l'inventari. A nivell de turisme, doncs també donar un valor afegit al territori com un sistema que engloba una cultura, també.
De moment, i des del mes de març que van començar les tasques, s'han documentat i inventariat una desena d'elements del patrimoni cultural immaterial que han estat registrats amb fitxes i inclosos a la base de dades accessible a internet a través de la pàgina web www.ipsite.cat. A banda de les ja esmentades, la cucafera, les jotes o la morra en formen part també en aquesta fase inicial, el conreu de la vinya de la Terra Alta, les festes majors de Rasquera, el ball de mantons d'Ulldecona, les curses tradicionals de Prat de Comte, el joc de les birles, les bitlles i les coquetes. Durant els pròxims mesos també se n'aniran afegint més dins de les 7 categories, buscant l'equilibri representatiu entre àmbits i territoris ebrencs, el creuament de referències bibliogràfiques, documentals i, en especial, les aportacions dels informants del propi territori són les seves principals fonts a l'hora de seleccionar elements. A grans trets, la seva inclusió dins l'inventari, aclareix Bertomeu, ha de poder ser inclòs en diverses dimensions, que sigui identificat per la comunitat, que es transmeti entre generacions, que sigui dinàmic des del punt de vista de l'adaptació als canvis socioculturals, que tingui una interrelació explicativa amb l'entorn natural i que ajudi a comprendre les relacions grupals.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
Recte final d'este temps d'actualitat a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps ara per a l'actualitat esportiva. Parlem de futbol, parlem de l'Amposta, que amb la victòria del partit disputat aquest cap de setmana, l'equip ampostí ha aconseguit sortir de la zona de descens de la classificació del grup on milita a la primera catalana. Gràcies a la victòria davant del Viladecans, tot i això, l'Amposta afrontarà el proper partit amb les baixes del capità Gustavo, amb molèsties al pubis i també la baixa d'Òscar Benet, que en va ser operat de trencament del tabic nasal per una topada fortuïta durant el partit de diumenge amb el seu company Omar. Un carpeatge el que l'equip ampostí paga per aquesta victòria, tal i com des d'Amposta Ràdio ens explica novament Manel Ramon.
Victòria de l'Amposta davant un rival directe com el Viladecans. D'aquesta manera, l'equip del Montsià surt de la zona de descens. L'Amposta es va imposar per 3-2 en un disputat partit on el Viladecans es va avançar gràcies a una errada del porter ampostí a qui la pilota se li va escapar de les mans. Després, un altre empat a 2 en els darrers minuts, Callarissa donava la victòria a l'equip de l'Amposta, una victòria que dona un petit respir a l'equip d'Albert Company. Així ho deia l'entrenador ampostí.
Crec que la victòria és justa, vam patir molt, és cert, però la victòria és justa i ens referma i ens carrega de moral de cara als dos desplaçaments que ens venen ara. El fet d'haver sortit una mica a la classificació o fora de la zona de descens, crec que ha de ser anecdòtic. L'important és que hem agafat a rivals, que estem més a prop d'allà on volem ser i que hem de continuar amb aquesta línia.
La part negativa del partit, la lesió al pubis del capità Gustavo i també el trencament del tabic nasal del lateral Òscar Benet, que ha estat operat. Destaca també les baixes del jugador Dani Faggini i Obi. El primer ha marxat al club de la Cava i el segon ha fitxat pel Remolins Vítem.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ha baixat notablement la temperatura des d'ahir al vespre. De fet, ahir a la nit vam tenir les temperatures més baixes de tot dilluns, no pas al matí, i avui, déu-n'hi-do, aquesta hora hem notat a les 7 del matí aquesta diferència de temperatura. Per exemple, ahir a Lleida es llevava amb 15 graus a les 7 del matí, avui 5. A Girona, ahir 17, avui 2, n'ha baixat 15, també n'ha baixat 14 a la zona Castelló d'Empúries. Barcelona, ahir 17, avui 12, no fa gaire fred, però es nota aquest vent. I a la zona de Tarragona, 16, i avui 12. Aquí n'ha baixat 4, amb aquest vent sostingut a molts llocs de 40-50 per hora. De fet, veiem com evoluciona la ventada, sobretot sud de Barcelona, Costa Daurada, Garraf, Baix Llobregat, i no gaire tramuntana. De fet, a última hora, ja a la nit, nit, mitjanit, entraria una mica de vent de mestral en aquest sector, però es mantindria el mestral i el ponent, sobretot nord-oest, entre Barcelona i Tarragona. Al voltant del Penedès, l'Anoia, el Garraf, pot tornar a picar fort el vent. Matí, doncs, de sol, però també d'aquest vent, i d'alguna petita nevada que s'anirà animant, creiem, perquè de moment no s'han presentat, al voltant de la Vall d'Aran, cota neu 1.200 metres. Avui, evidentment, ambient més d'hivern. De dia els hi costarà passar les temperatures dels 13, 15, 16, les més altes, potser 17 a Tarragona. I tindrem sol, amb vent encara moderat, de ponent, estones de mestral, i alguna petita nevada baixant a 1.000 metres, Vall d'Aran, nord del Pallars, nord del Principat d'Andorra. No es veu una gran nevada, menys de 3 o 5 centímetres. Sol a tot el País Valencià amb algun núvol prim, igual que l'arxipèlag Balear, encara molt mala mar entre Forta Maró i Maragassa. I la notícia és que dimecres, demà, puja una mica la temperatura, cap precipitació, però dijous arribaria un front, algun ruixat al Pirineu, també a les comarques de Girona, cota neu 1.500, puja un pèl la temperatura, però de divendres cap al cap de setmana baixen notablement ambient ja d'hivern, de ple hivern al Pirineu, i tindrem alguns ruixats de neu, evidentment, a cotes per sota dels 600 metres. Fins i tot alguna gota entre Girona i Barcelona, per exemple, aquest divendres. Que vagi molt bé.
Com cada dia, mirant cap al cel, fent una ullada a la previsió meteorològica, posem el punt i final en este repàs a l'actualitat que és l'informatiu, a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Dimarts, 12 de gener, temps d'actualitat un dia més presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, temps elaborat amb la participació de les emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius. Demà hi tornarem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, acabeu de passar una molt feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.